Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Mariano Rajoy ha rebutjat seure amb Carles Puigdemont. Després del Consell de Ministres, el president del govern espanyol ha dit que amb qui s'hauria de reunir és amb Inés Arrimadas, que ha guanyat les eleccions. El cap de l'executiu espanyol ha ofert, això sí, diàleg al govern que surti després de la Constitució del Parlament, però ha remarcat que haurà d'actuar dins de la llei. Recordem que Puigdemont havia ofert diàleg una estona abans per trobar-se amb Rajoy sense condicions, i això sí, fora d'Espanya. Per la seva banda, la líder de Ciutadans ha dit que el seu partit seguirà lluitant perquè a Catalunya torni al sentit comú, alhora que ha apuntat que després d'aquests resultats l'independentisme, tot i que té majoria absoluta amb 70 escons, tindrà menys sentit i, de fet, menys majoria social. Ara s'obre el període per constituir el Parlament. El termini màxim són 20 dies 20 dies hàbils, per tant, el 23 de gener, a tot estirar, s'haurà de constituir la nova cambra catalana, i les previsions apunten que cap a la setmana del 5 al 9 de febrer es podria fer un primer debat d'investidura. I a banda de les reaccions a aquestes eleccions, que ha guanyat Ciutadans amb 37 escons, ha suposat una caiguda en picat del PP amb 3 diputats només i una nova majoria independentista amb 70, parlem breument d'altres qüestions. 45 persones han quedat ferides en l'accident d'un tren de Rodalies a Alcalá de Henares, a la seva estació a prop de Madrid. Segons s'informa des de la policia i els bombers a la comunitat madrilenya, hi ha 4 d'aquests ferits han estat molt greu. A l'accident hi ha hagut un xoc del comboi amb els topalls de la via. I un apunt cultural, Mercè Sampietro ha estat escollida per l'Acadèmia del Cinema Català per rebre el màxim reconeixement honorífic al Gaudí d'Honor Miquel Porter a la propera gala dels Premis que es farà el 28 de gener. És la quarta actriu que rebrà el Gaudí d'Honor després de Montserrat Carulla, Julieta Serrano i Rosa Maria Sardà. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel, us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
De dilluns a divendres a 1:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Ràdio Estel viurà el dissabte 30 de desembre la Festa de la Sagrada Família amb una celebració eucarística a les 5 de la tarda en directe des de la Basílica de la Sagrada Família. La missa estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Viu amb nosaltres la Festa de les Famílies amb l'alegria i l'amor de parelles que celebren 25 i 50 anys de matrimoni. Serà el dissabte 30 a partir de les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel. Torna la campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el Dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre. Aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El Sabies que? Avui us explicarem la importància del reciclatge del vidre. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat el Ricard Tadan, veterinari, on parlarem de la diabetis en els gossos i gats. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. La Galeria dels Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura, on coneixerem la implicació de diferents personatges en la causa animalista i ecologista. I, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó i Jordi Gispert. I el control tècnic, Toni Lloguet. Comencem el repàs de notícies. Maten prop de 1.000 coloms de la plaça Catalunya. L'extermini de prop de 1.000 coloms a la plaça de Catalunya de Barcelona ha aixecat una allau de crítiques de les entitats animalistes, de ciutadans, d'advocats i dels grups municipals de l'oposició a l'Ajuntament de la ciutat. La matança va ser efectuada per una empresa de control sota instruccions de l'Agència de Salut Pública. Els coloms van ser capturats amb xarxes i posteriorment matats per inhalació de gas. L'actuació, segons l'Ajuntament, es va fer de manera excepcional per prevenció de riscos sanitaris, perquè durant aquestes festes la plaça Catalunya acollirà la Fira de Nadal amb diverses parades. Aquesta actuació es contradiu amb la posada en funcionament a Barcelona del programa pilot de control ètic dels coloms, dispensant-los un pinso inhibidor de la reproducció, pel que renunciava a les cruels captures i matances com únic mètode per controlar les seves poblacions. Un programa que, des del mateix Ajuntament, indiquen que està obtenint uns resultats força positius. Davant aquests fets, el Departament d'Ecologia Urbana i Benestar Animal de l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès que a partir d'ara també s'ubicarà a la plaça Catalunya un parell de dispensadors amb aquest pinso per controlar definitivament la població de coloms que viu en aquesta zona. Desitgem que a Barcelona, ciutat amiga dels animals, no es tornin a eliminar de manera injustificada cap tipus d'animals. Seguim un ase tirant d'un carro a Mataró. Un vell ase, arrossegant un carro ple de deixalles de ferro pels carrers de Mataró, s'ha convertit en l'epicentre d'una campanya per la protecció dels èquids dirigida a l'Ajuntament d'aquesta població perquè intervingui immediatament. Diverses entitats animalistes critiquen que la recent aprovada ordenança municipal, que imposa una major protecció als animals de companyia, no contempli la protecció dels cavalls, ases o mules. Assenyalen que al segle XXI el transport per tracció animal és una crueltat i molts d'aquests animals són sotmesos a transport transportar càrregues molt més pesades del que poden suportar les seves forces i són abandonats o matats per la seva carn quan ja no els poden treure un altre rendiment econòmic. Per aquest motiu, demanen que Mataró faci un pas més en la protecció dels animals, posant com a exemple la prohibició de les caleses amb cavalls aprovada a Barcelona. I acabem el corredor mediterrani per cetacis tira endavant. La recent cimera celebrada a Albània per la protecció de la Mediterrània ha declarat com a zona especialment protegida d'importància pel Mediterrani el corredor de migració de cetacis de l'àrea marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya, el País Valencià i entre el Golf de València i el de Lleó. Aquesta notícia, de la qual amb anterioritat ja us hem anat informant, és molt important davant el valor ecològic que té aquesta zona per la protecció dels cetacis i altres espècies de fauna marina. També perquè una de les conseqüències més directes d'aquesta resolució és que el Ministeri d'Energia del Govern espanyol haurà d'arxivar tots els projectes i sol·licituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs, gas i petroli que afecten aquests espais i haurà de fer un reial decret que en aquests moments es troba en procés de tramitació que determina una sèrie de mesures de protecció preventives. Destaquem la feina feta durant 2 anys per organitzacions internacionals i per la plataforma Aliança Mar Blava, a la qual ONG ADA hi està adherida. Recordem que Carlos Bravo, portaveu d'aquesta plataforma, fa ben poc el vam escoltar en el nostre programa, explicant-nos la situació en què es trobava el procés del corredor migratori de cetacis.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser reutilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. 1 milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què cada cop veiem menys papallones als camps?
Que cada cop veiem menys papallones al camp és cert, i és un indici dels canvis ambientals que està patint el nostre planeta. Aquests insectes es veuen afectats pel canvi climàtic, l'abandonament de zones rurals, la urbanització, fenòmens a l'ordre del dia. Les papallones són organismes molt susceptibles als canvis ambientals. Per això s'utilitzen com a indicadors de biodiversitat. Si les poblacions de papallones disminueixen, és un clar símptoma de que alguna cosa en aquell ecosistema no funciona bé. A Catalunya en concret, l'escalfament global està provocant una sequera molt severa i això fa que les papallones tinguin dificultats per sobreviure. Per exemple, un estudi recent del CREAF ha trobat que les flors i les papallones ja no surten alhora per les altes temperatures i la baixa pluviositat. S'han arribat a separar una mitjana de 70 dies. La sequera afecta totes les papallones adultes, ja siguin generalistes o especialistes per una planta concreta. No obstant, cal recordar que la dependència més forta de plantes i papallones es dona durant la fase d'eruga. sobretot si només s'alimenten d'una única espècie de planta. Per tant, en aquest moment la manca de sincronia podria ser encara més important. Un desacoblament entre la fase d'eruga i el creixement de la planta nutrícia pot tenir uns efectes catastròfics sobre la supervivència de les erugues i, per tant, sobre l'abundància final de les poblacions de papallones.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Hola, animalons, amics i amigues. Avui disfrutarem amb un petit conjunt perquè són quatre persones. Dos que fan de veu i els altres es combinen entre els teclats i el ritme. És el grup Matia Bazar, Matia amb T, no amb Maria. El va fundar l'Antonieta Ruggiero, encara que els components es van alternant. És qualitat i inspiració màxima. Estan reclamats sempre nombroses vegades al Festival de San Remo. Avui la veu solista és de la Sílvia Mezzanotte. Està gravat a l'any 2000 i escolteu dos talls, Solo tu i Fuori da tutto.
Solo tú bajo el cielo me recuerdas que la vida es solo un vuelo que más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero. Eres la única razón que encontró mi solo tú, yeah. Esta mañana me das luz para encenderme. Solo tú, frente a frente. Somos aunque estemos con la gente. Entre ellos nos movemos, les hablamos aquí, no nos entendemos. Nos saludan al pasar, oh, como el sol saluda al mar. Solo tú, yeah. Esta tarde das luz para entender un día más. Siempre solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme. Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti. Solo tú, yeah. Noche a noche me das luz para entenderme, me das luz para
un bacio, come stai? E allora fuori da tutto, dai, fuori dall'odio da questa città. Siamo già fuori tra gli angeli, felici a volte un po' mutevoli.
Doncs ens aturem avui una estona per parlar amb en Ricard Adán. Ricard, bona tarda, en primer lloc.
Bona tarda.
El Ricard és veterinari, però a més és professor de secundària. Ha estat al nostre programa ja en diverses ocasions i sempre ens queden temes pendents per conversar amb ell, així que l'hem tornat a convidar. Benvingut de nou, eh?
Moltes gràcies, encantat, com sempre, d'estar aquí.
Ricard, la darrera vegada que vas estar al programa La veu dels animals ens va quedar pendent aprofundir en diversos temes relacionats amb els sentits i a la percepció dels animals. Però abans podríem començar per una malaltia molt estesa entre els humans que també afecta els gossos i gats, coneguda com la diabetis. Si et sembla, ens podries explicar quins són els símptomes i les causes que provoca.
Bueno, la diabetis, més que malaltia, perquè a vegades no s'entén, és com un defecte que té en el pàncreas. I el que provoca, principalment, són tres símptomes que són l'estrella dels símptomes per poder detectar-ho. És un excés de set, una necessitat excessiva d'orinar i un excés de gana. El que tècnicament diem poliúria, polidípsia, polifàgia. Això, les tres P's que diem...
Igual que els humans.
Igual que els humans, en aquest cas. I els que tenim problema de descompensació de sucre ho entenem molt bé, perquè quan els atacs de set que t'agafen quan se't puja el sucre són espaterrants. I això també els hi passa als gossos i als gats, sobretot en els gats, que tenen aquest tipus de diabetis que no és insulinodependent, que segur que heu sentit. Vol dir, si el pàncreas no és capaç de generar una insulina que ens ajudi a que el sucre que tenim a la sang entri dintre les cèl·lules, el sucre es queda circulant per la sang i provoca una excessiva filtració del ronyó i això fa que tinguis molta set i que orinis molt. I això és el que passa. I, al mateix temps, no tens sucre a les cèl·lules. Per tant, no tens força, no pots fer el metabolisme normal. I això avisa el cervell de que has de menjar més perquè no tens sucre. I aquí ve que, a més, tinguis més gana. Però, al mateix temps, per molt que mengis, que tinguis més sucre, no entra aquest sucre dintre les cèl·lules i et vas depauperant, perds la consciència i fins i tot es descompensa metabòlicament tot el sistema.
I com ho diu l'animal o tot això?
L'animal no ho diu, però la diferència entre un animal que begui i orini normal amb un que és diabètic és molt important i es nota. La primera pregunta que fan quan venen a la consulta és: el meu gos o el meu gat beu molt o orina molt? A partir d'aquí nosaltres anem estirant el fil. Hi ha tot un conjunt de malalties que van donar també el mateix símptoma. El Cushing, Addison, insuficiència renal, insuficiència hepàtica, hi ha algunes altres. Però la primera que descartem és la diabetes, perquè ho podem fer amb un anàlisi d'orina veient que hi ha una excessiva secreció de sucre per l'orina i després amb un anàlisi de sang.
Com li fas fer pipí al gos?
Ah, això ja ho deixem sempre pels propietaris. Els veterinaris som així. Tenim aquesta jeta. Li diem, porti'm orina. Jo em quedo tan ample. El màxim li puc donar un putet i un guant, que s'espavili. Com que hem de mirar sucre, sí que es pot recollir una mica d'orina del terra, això sí. Però l'orina, sobretot per analitzar-la, per qui m'ho estigui escoltant, i amb el símil que se'n recordarà tothom, és com el Bimbo, fresca del dia. O sigui, feta i analitzada. Si la guardem a la nevera, malament.
I amb dejú, i amb dejú, també.
Preferentment, amb el que és el sucre, preferentment.
Mira, el Manel m'ha trepitjat. Preguntàvem en vespre, Ricard. Bé, bueno, ja tenim els símptomes. Sí. Va al veterinari i llavors aquesta malaltia, m'agradaria que aclarissis una cosa, és més freqüent ara que abans i després, un cop està diagnosticada, com es tracta la diabetis amb un gos o un gat?
No és més freqüent ara que abans. Ara hi ha moltes malalties que el que ens n'adonem és que ara les diagnostiquem més que abans. Però la diabetis ja és una que fa molt temps que està dintre del pool de malalties que troben els animals de companyia i és fàcil de diagnosticar. Per tant, ja us puc dir que no n'hi ha més ara que abans, no. I en quant al tractament, hi ha els dos tipus de diabetis. El que només cal una dieta adequada i unes pastilles hipoglucemiants, però aquesta sobretot la tenen els gats, que a més porta a la dificultat de com li dono la pastilla al gat, que és una gran dificultat, però amb una dieta adequada també pot millorar-se. I l'altra, que és la insulinodependent, la que li hem d'injectar insulina perquè no és capaç de fer-ho. I aquí és quan la col·laboració del propietari és importantíssima. És el propietari que li ha de punxar insulina un o dos cops, normalment dos cops, a l'animal. Acostumar-se a punxar-lo. Punxar-lo després de menjar. Si l'animal no té gana, no el pots punxar, perquè llavors, si el punxes i no ha menjat, li baixa tant el sucre que pots tindre un xoc insulínic que és més greu, fins i tot, que la puxada de sucre. Per tant, per tractar amb insulina un animal de companyia, el propietari ha de ser molt col·laborador. I en tinc, Tinc propietaris que em porten la taula més ben fetes que els meus horaris a l'alcohol. Dient, he punxat això, ha menjat això, tal, i de tant en quant li fem l'anàlisi de sang per controlar bé el sucre, li fem curves de glucèmia, etc. Hi ha gent molt col·laboradora. I els que no poden, doncs, jo recordo que la meva auxiliar havia d'anar cada dia a punxar el gos de la veïna de dalt. Era un gat, perdó. Cada dia a punxar el gat de la veïna de dalt per ajudar-la a controlar el sucre. Vull dir que hem de buscar entre tots una mica de col·laboració.
És el mateix tractament que una persona. Per
sí,
tant...
exactament el mateix.
Sí, que en el cas de que no estigui diagnosticat el gat o el gos, pot patir les mateixes malalties o conseqüències que patim els humans.
Correcte.
O no?
I d'aquí ve, aprofito, d'un dels grans mites dels gossos, que deia, el gos es torna sec si menja sucre. No sé si us sona aquesta història.
Sí, sí.
Doncs, evidentment, és falsa. L'única manera de deixar el sec un gos menjant sucre és clavant-li el terròs a l'ull. O sigui que tampoc és favorable. En realitat, et deixes sec un gos diabètic no controlat, igual que les persones. Una degeneració de la retina per culpa de la hiperglucèmia i ceguera posterior. Per tant, abans no diagnosticaven els gossos diabètics i, per tant, els gossos que se'ls donava sucre i eren diabètics es quedaven secs. I d'aquí ve el mite de que no li podem donar sucre als gossos. I no és cert, podem donar-li...
La diabetis és extrapolable també a qualsevol altra espècie d'animal?
Sí, tots els que tinguin...
Inclús que siguin salvatges?
Sí,
o no?
i tant. Sí? Perquè és un problema d'un dels òrgans, que és el pàncreas, que tenen tots els mamífers, que és on se segrega tant les enzimes que ens ajuden a digerir les proteïnes, com en una part del pàncreas, els illots de Langerhans, on es metabolitza la insulina que se segrega a la resta de l'organisme. I ho tenen tots els mamífers. Per tant, possiblement...
Sí, que és una malaltia endèmica de tots els éssers vius o mamífers.
Tots els mamífers.
I en quina edat es manifesta? De joves, de vells, de mitjana edat?
Hi ha els dos grans grups de diabetis, és els que venen per un defecte genètic, que les cèl·lules que han de segregar insulina no funcionen bé o la insulina és deficient, i això és en animals joves. Igual que les persones que poden presentar diabetis als 14, 15 o 17 anys.
Diabetis tipus
1. Exacte. I aquesta també apareix amb els gossos i els gats de joves. Menys freqüent que les persones, crec jo, però apareix. I l'altra, que és dels adults, que mica en mica es va deteriorant i quan ja són més grans, i aquesta apareix més, torna a aparèixer una diabetis, primer tipus 2 i després possiblement tipus 1. No? I aquesta és la més normal que trobem en els gossos i els gats.
Bueno, però el pronòstic és bo, sembla, no? Molt o sigui, bo, positiu bo. Si està controlat sí. El i problema col·labora és... la persona que el tutela.
Sí, sí, això amb la col·laboració del propietari el pronòstic és molt bo.
Potser el que parlàvem també és aquest diagnòstic de la malaltia és fàcil de veure per part del propietari, és a dir, el gos realment té molta més gana, molta més set, sí. O hi ha casos que és difícil de veure?
No, els casos difícils de veure són que una diabetis tipus 2 i que no té molt set de símptomes, però amb una diabetis ben instaurada, sí, la veritat és que és molt fàcil, eh?
I Ricard, llavors, a veure, si es compleix amb el protocol de portar el gos o el gat cada any de visita al veterinari, vosaltres contempleu aquest control sistemàticament amb l'analítica o no? O és una cosa que només ve quan
bona,
hi ha sospites?
Bona pregunta aquesta, perquè ja em dones peu a comentar altres coses. Aviam, nosaltres tenim les...
Preparada la carn. Sí.
No, ja preparat.
Nosaltres, els veterinaris, sempre aconsellem de vacunar els gossos un cop l'any, i aquesta és una gran excusa. Perquè la vacuna té un preu, i el preu és el preu de mercat del laboratori. Però nosaltres, quan amb un gos entra a la consulta per vacunar, no estem fent només la vacuna, sinó abans de la vacuna fem una exploració. I dintre d'aquesta exploració i les preguntes que fas al propietari, tant del malestar que està l'animal com dels problemes etològics que pugui tindre, doncs una de les coses que pregunta sempre és com menja, com beu, com orina, i aquí pots desgranar una mica la informació. I si fas bé la teva feina i veus que hi ha alguna insinuació, llavors li dius, potser hauríem de fer alguna analítica que comences amb l'anàlisi d'orina. I a partir d'aquí, que és més senzill, és més fàcil, és menys agressiu i el propietari ho admet més, i a partir d'aquí pots proposar altres anàlisis. Això és sempre, al llarg de tota la vida de l'animal. Però quan l'animal ja és més gran, cada raça té els seus paràmetres d'edat, però podríem dir a partir dels 10 anys en general, seria recomanable fer una analítica geriàtrica un cop l'any. I això pot tindre un cost de 50-100 euros, que no són ni poc ni molts, però són uns diners que la gent ha d'afegir a la quota de serveis en el seu animal de companyia, i això a vegades fa frenar una mica. Per tant, torno altre cop a la idea, dic, bueno, jo recomano anàlisis quan veig algun indici d'alguna cosa, sigui el que sigui. No només la diabetes, sinó que veus que l'animal està més cansat i comença a tenir problemes cardíacs, comencem per fer un anàlisi. Té problemes digestius, diu, sí, a vegades fa diarrea, sí, a vegades vomita, fem un anàlisi. O sigui, jo, primer, abans de tirar-nos directament a fer un anàlisi mensual, anual, com fem nosaltres, si ens portem un bon control, un bon xerrada amb el propietari i una bona anamnesis pot fer que puguem fer l'anàlisi només quan hi ha alguns indicis, perquè, val a dir que a vegades hi ha gent que m'ha dit, oh, ha sortit tot bé, dic, llavors per què li has fet l'anàlisi? És difícil d'explicar, no. Això.
Sí, bueno, però millor, no?, que surti bé.
Sí, però a vegades la gent no s'ho pren així.
Però això em recorda igual que això, les persones. Però... A mi que no m'agraden massa els metges, doncs quan vaig a vacunar-me cada any de la grip, doncs jo vaig allà, em vull escapolir, sí. Però no me n'escapolir, això. Escolti, i vostè què té? I, bueno, doncs li farem un anàlisi d'aquí, sí. I li farem un anàlisi... Sí. Jo ja tremolo, la veritat.
El que passa que això, clar, ens portaria, has parlat del cost, sí. Que per, segons quines persones... Jo diria que no té, o sigui, no té valor, no? Si tu tens, sí. Estimes a l'animal, si l'esforç, el sacrifici el pots fer. Però el tema de les mútues.
Sí.
O sigui, a veure quan aconseguim que hi hagin unes mútues satisfactòries que pagant una petita quota, doncs els nostres animals estiguin coberts. Per no dir seguretat social, sí. ja no ho pretenem, tot i que ells treballen, eh? Però tindrien que tindre.
Contestant amb una pregunta, creus que les mútues de persones, segons quin preu, són prou satisfactòries?
Depèn.
Depèn. Doncs, si hi ha amb les persones...
Això de les mútues ja fa anys que la cosa s'arrossega, sí. I no s'acaba de definir.
Hi ha dos problemes amb les mútues.
Ni s'ha popularitzat.
No, perquè què cobreix, fins a on cobreix i què cobren els professionals. I això és una cosa que els metges ja ho saben.
Ja veig que vosaltres no esteu massa...
Jo ho he intentat tant fent números...
Des de fa
anys. Jo he intentat tant fent números com apuntar-me a les mútues, i me l'he apuntat a totes, i he acatat els preus que m'han marcat, però ells mateixos no han tingut la difusió que esperaven. Després ja allò que... No me'n recordo com... No sé si es deia la Iguala, que feien els metges abans, que cobraven els metges del poble un tant al mes.
Sí.
Això també ho he provat. El proposar a la gent, pagues un tant al mes i et cobreixo pues, tot
sí,
això.
Sí, sí.
Això a mi em permet tindre una roda gran que mantingui el consultori, sí. I tu no haver-me de preocupar jo tampoc de que cada vegada que vens t'haig de cobrar. No,
i no, tens... no ha funcionat.
Tampoc, tampoc, perquè el número de clients que necessites perquè això funcioni no, és el, no, no correspon amb el que estan disposats a fer-ho.
No, i a més, si ho dius tu, m'ho crec de ple, sí, perquè coneixem i sabem la, bueno, el teu esperit, sí, animalista, defensor dels animals, a més de veterinari. O sigui, que estic segura que t'ha preocupat i t'has ocupat.
Sí, molt.
I, però... i és que si no, no estaria, sí, aquí per nosaltres, per favor.
Però, malgrat això, crec que a vegades hi ha un dèficit, perquè nosaltres a l'associació rebem trucades de persones desesperades en un moment donat que es troben amb, no, no amb una analítica, sinó amb una cosa que té un alt cost i que no tenen els recursos en aquells moments. I això sempre et fa pensar una altra vegada de retornar, sí, al tema d'una cobertura.
Sí, sí, però és que no... Com que continua sent un element de luxe, no podem pensar en que la societat se'n faci càrrec d'aquest percentatge de diners de la gent que no hi arriba, però que hem de pensar en el benestar animal. Per tant, tot ho hem de fer des del punt de vista privat i d'ONG. I amb això també m'hi he mogut i també ho hem fet, perquè hem muntat algunes coses que amb les quals que hem hagut de discutir i he hagut de ser mal vist per alguns companys per muntar, doncs, una consulta destinada a la gent que no té recursos. Bé, i m'he trobat amb dos problemes. Una és que es pensin que és competència deslleial, cosa que no era, perquè jo ho deia, no, el veterinari de la consulta cobra el mateix que cobra la teva. Vull dir, professionalment està igual de cobert. El que li cobro al client no és el mateix, perquè la diferència ho paga la ONG que hem muntat i ja està. Bueno, doncs això ho hem fet. I això funciona. És qüestió de buscar-ho. I aquí ja no dic res més. És qüestió de que ho busqueu. No, hi ha diverses consultes que fan això.
Sí, sabem que hi ha... Sí. És cert. Però malgrat això...
Però no és suficient. Per tant, aquí necessitem que l'estament públic, pues, hi posi alguna cosa. Però quan hi posarà alguna cosa a l'estament públic? Quan veiem que...
Oh, això ho veig molt difícil, eh?
Bueno, no tant, perquè... No tant, Maria, ja veuràs. Si volem cobrir les persones i volem defensar el benestar de les persones humanes, i un dels puntals del benestar de les persones humanes, tal com funciona la nostra societat, en què les estem deixant soles, sense companyia...
Ja veig per, sí, on va.
Per tant,
ja per on va.
Si la seva manera de viure millor i el seu benestar depèn d'un animal de companyia, aquest animal de companyia depèn de nosaltres.
Total.
I és
total.
Així. I amb això estem... Actualment estem treballant amb això, amb un...
I és el que apuntava fa un moment, ells, sí, treballen. D'alguna, sí, manera estan fent una tasca social. Correcte. I estan treballant.
I no pots separar l'animal de la persona, sí, perquè és com desmembrar-lo.
Sí,
no,
sí,
no,
totalment.
No es pot. I si hem creat una societat que som capaços de deixar gent sola a casa i que ningú sàpiga res d'ell, hem de ser capaços de buscar solucions. I la gran solució són les teràpies amb animals. El que no farem és potenciar l'adopció d'animals de companyia a gent que no té recursos, no? Perquè ens estem mossegant la nostra pròpia mà. No podem fer,
però,
això.
Però per això estan els animals compartits dins una residència.
Que és un altre problema que estem intentant solventar, perquè la gent té molta por als problemes sanitaris que pot aportar un animal de companyia en una residència.
No, altres països el tenen i no s'hi comporta.
Sí, el problema és aquest, altres països. Sí, aquí no sé què ens passa, o sí que sé què ens passa, però no vull dir-ho.
Als Estats Units, que et recomanen que tinguis a la clínica el gos.
Aquest és un problema. Sí, la gent ha de començar a entendre que les zoonosis, les malalties que transmeten els animals a les persones, són molt poques, i les coneixen gairebé totes. Si jo mateix, quan que som molt prim mirat i una mica torracollons, que diríem en català, amb les qüestions sanitàries, quan el meu gosset entra a casa, jo li netejo les potes, però amb això ja ho tinc cobert. No us traieu les sabates i poseu sabatilles? Doncs és l'únic que heu de fer, no hi ha res més. No hi ha res més. Tota la resta de contagis, si l'animal està ben cuidat, no existeixen. Un bon control dermatològic, i després diuen, i els bacteris de la boca? Aviam, hi ha un estudi americà, que no sé d'on treuen el temps i els diners pels estudis, però hi és, en què comparava la flora bacteriana de la boca dels gossos amb la flora bacteriana de la boca dels propietaris d'aquells gossos. I era la mateixa. No és que la mateixa entre els gossos o entre les persones, no, però entre el teu gos i tu és la mateixa, perquè, vulguis o no, comparteixes més que no només, no només les carícies. I acabes compartint els bacteris. Per tant, la, si poden viure igual a la boca dels gossos, viuen a la boca igual que els
gossos. Aquests estudis no arriben aquí, no?
No.
O sigui, arriben...
Sí, arriben, però no els hi fem cas. Perquè, clar, sí, no. És el típic estudi no, de Massachusetts.
Sí, no toca, però quan toqui sí, llavors es parlarà de tot. Però és que les coses van així.
Sí, però hem d'estar... Jo ho he comentat a vegades, però tampoc vull barallar-me amb els meus jefes, perquè tampoc és així, però els gossos haurien de poder entrar a les escoles, haurien de poder entrar a les residències. De fet, és que...
Bueno, de fet, ja estan començant a entrar en algunes residències que estan obertes. Aquí hem tingut una residència que acceptava la persona amb el seu, amb el seu gos. Accepta, el que passa que era una excepció.
Però és que hauríem d'anar més enllà. Més enllà. Les residències que tenen rehabilitació dels avis, que tenen problemes de degeneracions neurològiques, haurien de tindre animals de companyia. Ja sí. M'apunto el carro vostre, que sempre aneu un pas més enllà. Doncs ja, jo ja vaig més enllà. Haurien de tindre un animal de companyia.
Per millorar la qualitat de vida anímica i física. De,
tots els, els nens amb problemes d'exclusió social han començat a fer aquests projectes que l'altre dia sortia l'article amb un Cada i Reixac, i que està fent que nens que tenen problemes de comunicació entre ells, per, més que res per problemes socials, no per problemes mentals, doncs estan recuperant.
L'autisme és una malaltia.
I l'autisme també ha millorat moltíssim les teràpies amb animals, sí. Però, bueno, hem d'anar a poc a poc.
Se'ns passarà el temps, perquè com el Ricard és tan dialogant, i no podrem parlar de les coses extrasensorials, sí, de les facultats que tenen els gossos i els gats. A veure, per on encetem, perquè és un tema apassionant.
Sí,
o, si vols, comencem pels bigotis, les vibrisses.
Les vibrisses seria la part física de, tot,
sí,
de tot el conjunt de coses, sí, que anomenem de les facultats extrasensorials. Jo sóc molt científic amb aquestes coses, però m'encanta el misteri. D'acord? Fins i tot vaig participar una vegada en un programa amb l'Iker, a la ràdio. Sí, del Quinto Milenio a la ràdio.
Sí.
Sobre això, perquè vaig investigar una miqueta sobre coses extrasensorials dels animals de companyia. Realment hi ha moltes coses que podem acabar parlant de que no és que siguin sobrenaturals, sinó que tenen percepcions diferents. I una seria les vibrisses, perquè les vibrisses són aquests bigotis llargs que són més llargs del normal, que tenen tant a les bigotis com a les potes, i que en aquestes vibrisses tenen uns sensors que van més enllà que la temperatura, més enllà que el tacte. Fins i tot diuen que són capaços de percebre algunes zones electromagnètiques. Això, com sempre, ho hem de posar entre cometes. Però és interessant de saber-ho, perquè són capaços de percebre coses que nosaltres no ens n'adonem. Molts... Penseu en el vostre gat, i a vegades ho heu pensat, i us ho deixo així, acabant amb aquest misteri. Quan teniu el gat sobre la vostra falda, esteu mirant tranquil·lament la televisió, i de sobte no passa res, però el gat aixeca el cap i mira cap a un cantó, mira cap a l'altre, i torna a jupir el cap, i dius, què ha passat aquí? Què ha passat? Què ha vist que jo no he vist? Què ha sentit que jo no he sentit? Jo us ho deixo, penseu.
Home, I què però digue'ns alguna cosa.
No ens deixis així, digue'ns alguna cosa, que tenim 2 minuts per acabar l'entrevista.
Explica.
N'hi ha, amb la tradició mitjaval de les bruixes i els gats, que això és una altra història, hem de parlar.
Gats amb aquests temps.
Sí, sí, que són capaços de percebre coses d'altres mons. I els que som més científics diem és que les petites brises que nosaltres no notem, que la nostra pell no nota, que el nostre cabell no nota, les seves vibrisses sí que les noten. Per tant, una petita corrent d'aire, ells la poden seguir per buscar a on ve i a on va. I punto. I ja està. I no, no tenim per què pensar res més. Però també podria ser...
En teoria, suc.
Seguint amb aquest tema, clar, si fixes, per exemple, en dibuixos animats o fins i tot en il·lustracions antigues, sí, ja parlem d'Egipte o altres coses, sí, normalment el que són gats es dibuixen amb aquests bigotis més llargs, sí, no? És a dir, potser exagerats per alguna cosa.
Per, sí, i també, per això, les famílies egípcies que perdien el gat, en algunes ètnies egípcies, s'afaitaven tota la família les celles fins que no recuperaven els gats.
Ah, sí? Això no ho sabia. I això que, mira, que he llegit moltes coses, no ho sabia. Sí.
I ell, quan Anglaterra va desembarcar en Egipte i va dir que anem a conservar tot això que fan els anglesos i s'ho emporten, doncs van trobar...
No, conservar i emportar-nos.
Sí. Sí.
Bueno, expoliar, per dir-ho d'una manera.
No, formal.
A l'edat, sí.
Molt britànic.
Sí. Doncs hi havia... van trobar com 1 milió de mòmies de gats. Mm. I havien arribat, perquè veieu que tampoc som tan nous la nostra manera de pensar, havien arribat a tal situació de creure que un havia de ser enterrat amb un gat per portar-li bona sort, que criaven gats per ser sacrificats, momificats i enterrats.
Com sempre pateix, sempre tenen que patir els animals, els sacrificis, rituals...
L'utilitarisme que hem fet dels animals, que espero que amb el segle XXI comencem ja a canviar una miqueta.
Ho deixem amb aquest misteri?
Ho deixem, però és que ens queden aprofundir més, perquè queden encara les facultats extrasensorials. Bueno, sí. Així tenim l'excusa per la propera.
Doncs la propera parlarem i us parlaré un llibre que parla exclusivament d'això, els gats i els gossos que intueixen que el propietari arribi a casa abans que vinguin.
Bueno, començarem el tema per aquí.
Sí, sí, empalmarem amb aquest tema de misteriós que és absolutament apassionant. Ricard Adán. Viola, veterinari i professor de secundària. Moltes gràcies, novament, per intervenir amb nosaltres i divulgador, com s'ha vist.
Sí, moltíssimes gràcies, Ricard.
Fins la propera.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Fèiem un repàs a un dels grups italians de més projecció. No tan sols a Itàlia, sinó internacionalment. És el Mattia Bazar. Molt bon conjunt, bons arranjaments, molta inspiració i una gravació impecable. Escoltem Vacaciones Romanas i Escalofrío Cálido. Té com a solista la Sílvia Mezzanotte, amb una veu de veritat que fa esgarrifança, però càlida. A gaudir-ho perquè és un plaer escoltar-ho. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Ahora vieja verdad, los locos que crecen en mí, viviendo mil emociones y engaños, me aparto de ti. Entre mil notas de vida tomadas y de horizontes que no he visto aún, entre una imagen confusa y cansada reapareces tú. Yo te pienso tanto, a ti te siento tanto, más aún. Te he esperado tanto, yo te pienso tanto. Dentro en esas nubes dispersas al viento, en laberintos teñidos de azul, surge la cara de quien se ha perdido y no ha vuelto aún. Yo te pienso tanto, a ti te siento tanto. Suceden hoy.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Doris Day amb els animals i la natura. Doris Day, actriu nord-americana, els seus inicis professionals van ser primer a la ràdio i després com a cantant, fins que finalment es va convertir en una de les actrius més carismàtiques de Hollywood entre la dècada dels 40 fins als 60. Al retirar-se del món de l'espectacle, va dedicar tot el seu temps, energia i diners a la defensa i protecció dels animals, creant The Doris Day Animals League, convertint-se en una de les activistes més influents. Una de les primeres iniciatives que va dur a terme la seva associació va ser fomentar les esterilitzacions i les adopcions dels animals de companyia als Estats Units. Actualment, complert ja els 90, demana sempre als seus fans que no li envien regals i que destinin aquests diners ajudant els animals. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.